Sant Cugat a fons, matins en xarxa. La ciutat al 91.5 FM.
Del matí, seguim aquí al Sant Cugat a fons, matins en xarxa, en directe des de la plaça d'Octavià. El dia de Sant Jordi no podíem ser a un altre lloc que no fos al vell mig de la ciutat per gaudir de tot l'ambient que tenim aquí amb totes les parades de llibres, de roses, d'altres entitats de la ciutat que diuen la seva, que fan ciutat avui en un dia tan especial com és la diada de Sant Jordi. De fet, ara parlàvem de flors, de roses, i la nostra companya, l'Eva Garrido, la tenim rondant per la plaça d'Octavià perquè volem saber una miqueta més sobre com les floristeries estan vivint un dia com el d'avui. Eva, què tal, com estàs?
Molt bon dia, Sergio. Doncs mira, estic aquí a la parada d'aquí de la plaça d'Octavià, la parada de la Marta i la Susana, que són de la floristeria Jardinarium. Estava aquí xerrant amb elles abans, m'han explicat un munt de coses, ara vull que me les expliqui en directe, així que sense més preàmbuls. Bon dia, Susana.
Hola, bon dia.
En primer lloc, et volia preguntar, i el que estàvem comentant abans, si és que el fet que avui, a part de les floristeries professionals del sector, es posin altres paradetes d'altres àmbits, associacions o particulars, o joves que volen recaudar diners per algun viatge, alguna cosa, si això us afecta molt al dia d'avui, a les vendes.
Bueno, els nostres clients són molt fiels i acostumen a vindre molt a la nostra parada, no? Però també, sí, afecta una mica que se't posin, però també va bé per ells perquè també necessiten recaudar diners per les seves entitats, tant siguin lúdiques d'infantils com d'associacions d'altres àmbits.
És a dir, a tu particularment no t'importa perquè saps com que jugueu en una altra lliga, perquè m'has comentat aquí que les vostres roses... Hi ha una manera de saber si són ben fresques i si són de bona qualitat.
Sí, i tant, això sí.
Doncs explica'ns una mica, les roses que teniu. Si vaig a una parada, amb què m'he de fixar per veure si m'estan venent gat per llebre?
Pues que el cos de la flor sigui alta, que sigui ample i tingui el cos dur, perquè s'ha d'obrir molt aquesta flor encara. I el tall que sigui llarg, compta molt el tall de lo que és la rosa, també.
Ens comentaves que aquí les teves roses en particular encara estan per obrir, tenen...
Encara que es vegin obertes, tenen molta flor encara per obrir, o sigui, tenen molt pètal encara per obrir-se i et pot durar tranquil·lament més de 2 setmanes la rosa.
A part de les roses, Sergio, estem veient que en aquesta parada també hi ha altres coses per comprar avui pel dia Sant Jordi. A veure, explica'ns una mica.
Tenim planta natural, que són uns tessos petits de rosa de petit mini. Tenim el drac i una dragona també, aquest any, com a novetat infantil, com amb un peluig. I també una titella que és un peluig tenim de l'Espanyol, que sé que algú de l'equip li agradarà moltíssim. Tenim també una de la bandera catalana i una altra del Barça.
Doncs sí, li he xivat que al Raül li podria agradar la titella de l'Espanyol. Què us anava dient? Abans us estava preguntant que si ha variat molt el preu d'aquest any al passat.
Aquest any l'hem hagut de baixar una miqueta, encara que l'IVA ens ha pujat, però l'hem baixat una mica el preu de la venda de la flor natural, que és la flor sola.
Clar, heu hagut potser d'apretar el preu per potser vendre-ho millor.
Sí, 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 aquest any sí.
I a quin preu tenim la rosa, doncs? Aquestes roses tan maques que veig aquí.
A 5 euros.
I la planta?
La planta hi ha 3 tipus, hi ha de 5, de 8 i de 12.
Vosaltres feu això com potser fan altres parades que hem comentat abans, que a mesura que va passant la tarda, quan ja es fa la nit, aneu baixant el preu?
Ha de ser molt, 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 molt tard, si la baixem, però en principi sempre hem mantingut el preu fins al final.
M'estaves comentant que les roses que teniu aquí són Naomi, que són les que venen d'Holanda.
Sí.
I diuen que tenen un color molt maco. Ho veig aquí ben vermell, també, que duren molt.
Són més un tipus de terciopel, també tenen una miqueta de terciopeles, també.
Ben maques que són. Sergio, alguna pregunta per la Susana, que la tenim aquí? Sergio?
En Raül.
Simplement agrair-los que ens hagin pogut acompanyar en aquesta jornada d'avui de Sant Jordi i que gaudeixi moltíssim de tot plegat. Simplement això, Eva, com sempre, moltíssimes gràcies.
A vostè.
I ara toca connectar amb una altra part de la plaça d'Octavià, i és que tenim l'Alba Triador també per parlar amb els llibrers que estan aquí a la plaça d'Octavià. Alba, què tal, com estàs?
Bon dia, Sergio. Gairebé et puc saludar amb la mà si mires cap a la teva dreta, perquè estic a l'estand de la llibreria Paideia.
Ara sí que et veig, ara sí que et veig.
Estic acompanyada per l'Adela, la responsable d'aquest estand, que t'he de dir que els hem de segrestar una mica, els llibreters, aquesta jornada, perquè no els fem anar gaire bé fent-los explicar les coses, que tenen molta feina, per sort, tot i que l'Adela em deia que ara estan tranquils.
Sí, sí, normalment a aquestes hores va fluyendo poco a poco, pero tranquilo.
El punt àlgid del dia, cap a quina hora és?
A partir de les 6.
Em deia l'Adela que a partir de les 6 el problema és que ja no queda cap llibre al seu lloc. O sigui que fem una crida i siguem tots una mica ordenats i posem-los la feina una mica més fàcil, que després a tots ens agrada quan volem que ens recomanin un llibre, que de seguida el trobin i que sàpiguen on és. Adela, ja sé que és una miqueta aviat per saber què és el que s'ha venut més el dia d'avui, però la tendència, que tu què et sembla que és el que es mourà més el dia d'avui, que és el que demana la gent?
De momento no hay todavía ningún libro que diga se ha vendido mucho más. Porque depende mucho de las noticias que van dando los medios, de lo que se va vendiendo o no en Barcelona o aquí.
Sí, que tots copiem allò que ens diuen els mitjans. Aquests són els llibres més venuts i pensem, ostres, potser aquest és el que serà millor.
Sí, pues un poco sí, sí.
I, per exemple, aquest any es fa el tricentenari del setge de Barcelona, del 1714. Jo quan abans he vingut aquí a parlar amb tu per dir-te si et podia robar 3 minuts del teu temps i sentia gent que et demanava el llibre de Barcelona, 1714. Sí. Tu creus que serà un dels tòpics forts que es vendrà aquest Sant Jordi?
Sí, jo crec que sí. De hecho, uno de los que yo pensaba recomendar, si me preguntabas, es el último de Albert Vilaró, Els ambaixadors.
Doncs ara és que t'ho pregunto, ja que m'has dit el tema, Adela. Quins llibres ens recomanes?
Bueno, pues este sería uno, otro podría ser el último de la Marta Rujals, l'altre. Y uno que me ha encantado y me ha entusiasmado, que es en castellano, publicado por Lumen, que es El jilguero, de Donat Art.
Pues ens apuntem aquestes tres recomanacions. No sé si alguna infantil o juvenil també ens faries.
Sí, infantil o juvenil tenemos esta serie de ciencia ficción de Divergente, Insurgente y Leal, que està molt bé i està pegant molt fort.
Doncs agafeu bloc i boli i apunteu aquestes recomanacions que ens fa l'Adela des de la Paideia. I Adela, ara anava a preguntar una cosa i m'ha marxat totalment del cap. Els clients que tens són més homes, són més dones, què és el que més compra la gent? Llibres per adults, per joves? Aprofitem i comprem llibres als nens també per Sant Jordi?
Sí, muchísimo, pero bueno, digamos que se vende más libro de adulto, sí.
Més adults que de joves, un percentatge més o menys, així...
Jo pondria un 40% de juvenil infantil i el resto adultos.
Doncs déu-n'hi-do, a part de comprar els llibres als nostres enamorats i enamorades, també aprofitem per comprar-los als més petits de la casa, que està molt bé començar-los a instruir en aquesta lectura i així puguin ser uns grans compradors i lectors de cultura i de llibres quan siguin més grans. Sergio, no sé si vols preguntar alguna cosa més a l'Adela.
No, simplement agrair-te moltíssim, Alba, a tu i a l'Adela, tota aquesta informació que ens heu donat i més llibres que ens apuntem, que avui d'això es tracta. Jo tinc aquí una llista que vaig apuntant.
Sergio.
I quan acabi tot plegat ja veurem.
Sergio,
digues.
Aquella pregunta que us deia que se me n'havia anat del cap, ja m'ha tornat a venir, si em permets que li faci l'Adela.
Endavant,
sisplau. A la tertúlia literària parlàvem de Gabriel García Márquez, que ha desaparegut els darrers dies, i dèiem, potser és una cosa que la gent a partir d'ara, i sobretot en aquesta diada del llibre, demanarà llibres de Gabriel García Márquez. És així?
Sí, 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 ja no solo hoy, sino que los días anteriores todo el mundo se ha acordado de él y todo el mundo quiere leer. Cien años de soledad, etcétera.
I heu tingut temps, potser, de fer un recull de la bibliografia de Gabriel García Márquez o us ha anat una miqueta just per la dia de Sant Jordi?
Ha ido muy justo porque además ha sido los días de Semana Santa, pero nosotros en nuestra librería hemos podido recuperar alguna cosa y traerla, sí.
Aprofito perquè em recomanis un dels llibres de Gabriel García Márquez.
El coronel no tiene quien le escriba.
Doncs ens acabem amb aquesta recomanació, El coronel no tiene que l'escriba, de Gabriel García Márquez, des d'aquí l'estand de la llibreria Paideia. Sergio.
Alba, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, fins ara.
I ara, si et sembla, connectem amb un altre dels membres de l'equip del Sant Cugat a Fons Matins en Xarxa, Sergi Alemany. Què tal, com estàs?
Doncs molt bé, i ben acompanyat per la Sara, la Isabel i la Laura. Elles tres són alumnes de segon de batxillerat de l'Institut Joaquim Pla i Ferreres, que avui ens explicaven ara, només han fet 2 hores de classe i la resta de la jornada la poden dedicar, si ho volen, com elles així s'han decantat, per gaudir d'aquest Sant Jordi, aquest magnífic dia, i fer-ho de moment, pel que veiem, a la plaça Octavià, aquí a Sant Cugat. Sara.
Sí, això mateix.
Quanta estona fa que heu arribat aquí, aproximadament?
Doncs mitja hora o així, que estem voltant per buscar llibres.
Avui era, com bé deia, i m'heu explicat abans d'entrar, dia de classe però molt reduïda.
Hem fet només les dues primeres hores i després ens han deixat lliure per poder voltar i comprar llibres i roses.
Això cada any és així?
Bueno, pel segon de batxillerat i primer sí, pels altres no. Tenen activitats al col·le i això.
No sé, Sergio, si a tu això et passava també al teu institut de Terrassa.
Jo no tinc aquest record, eh? Jo crec que feia classe i per la tarda potser m'escapava una estona a la plaça.
Algun llibre que ja hagueu vist per aquí o amb alguna mentalitat que ja portéssiu des de casa, algun títol apuntat a algun autor?
Bueno, hem comprat el de Divergente perquè bueno, m'han dit que estava molt bé i volia llegir-lo, però bueno, continuarem mirant a veure.
Això pel que fa a la Laura, Sara, Isabel, vosaltres ja heu fet la vostra compra, Sara?
Jo sí, he comprat un llibre que es diu Pídeme lo que quieras.
El recomanes aquest llibre, per tant?
Si t'agraden les novel·les romàntiques, sí.
I Isabel, en el teu cas?
Jo encara estic indecisa, estic buscant encara.
Tens tota la jornada, no diríem, per buscar llibres. No sé si us passeu el dia aquí a Sant Cugat o voltareu avui i baixareu també a Barcelona.
Bueno, jo crec que no baixaré a Barcelona perquè també he d'estudiar i tal, i he aprofitat el matí per estar aquí.
La selectivitat s'apropa, no?
Sí, exacte.
Sara, Laura, no sé si voleu afegir alguna cosa més.
No.
No? Doncs el que faríem és parlar amb un company que també venia amb elles, que sembla que no volia parlar, Sergio, però que crec que li acabarem traient unes paraules. Com ens diem? Bon dia.
Hola, bon dia, em dic Jorge Morales.
Jorge, després te'n recordaràs sempre d'aquesta connexió per Cugat.cat, per la ràdio de Sant Cugat. Jorge, també company de l'Institut Joaquim Pla i Ferreres. Avui és un dia per comprar llibres, ara en parlàvem amb les teves companyes, i també per regalar roses. No sé si en el teu cas regales alguna rosa a algú especial.
Sí, bueno, porto bastants anys ja regalant roses, també amics i amigues, però bueno, aquest any de moment no he comprat cap. I no sé si després veig alguna, compraré.
Com has vist els preus de moment?
Bueno, he vist alguns i hi ha que estan bastantes bé a parades, hi ha altres que són una mica més cars, però en si no sé, depèn. Anirem comparant preus.
Anirem comparant preus fins que el temps ens ho permeti i abans no s'acabin aquestes roses, tots aquests milions de roses que es preveuen avui que surtin, que acabin en mans de ciutadans de Catalunya per regalar. Tu has dit, Jorge, ets d'aquells que regala més d'una rosa, eh? Amistats, a família i si hi ha parella, doncs també la parella.
Sí, sí, això mateix.
Doncs a tots quatre, al Jorge, a la Sara, a la Laura i a la Isabel, els agraïm moltíssim aquesta connexió. A aquesta hora, quan falten, vaja, 10 minuts per 11:45 del matí, des d'aquí, des del vell mig de la plaça d'Octavià, Sant Cugat. Moltíssimes gràcies, nois.
Gràcies,
de res. Sergi, escolta, moltíssimes gràcies com sempre. I ara farem una publicitat i després ve el perill, diria jo, eh?
Sí, quins dos que ens venen, eh? Ja els tenim per aquí rondant fa una estona.
Sí, sí.
Veig ara mateix amb ells el regidor de Cultura a la ciutat, el senyor Xavier Escura, que els ha vist ja fa aproximadament 10 minuts i et puc perjurar que fa 10 minuts que està conversant amb ell. Per tant, segurament aquesta conversa l'haurem d'interrompre perquè seguin aquí a taula amb tu.
Això promet. Un minut i Àngel Comas i Eduard Gené aquí al Sant Cugat a fons, Matins en Xarxa. Sergi, com sempre, moltes gràcies.
A tu.
Matins en Xarxa, Sant Cugat a fons, des de Cugat.cat, amb Sergi Alemany i Sergio Morales. A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures. Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments. Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra, qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
Ostres, ja s'han venut les entrades de Manel pel Teatre Auditori. Què dius?
I mira, un vídeo de Pericos a Cugat TV i un altre del grup Bremen.
Però què dius? D'on treus tota aquesta informació a les 8 del matí?
De la newsletter de Cugat.cat.
I què és això?
És un correu electrònic amb un resum de l'actualitat de Sant Cugat que m'envien a primera hora cada dia des de Cugat.cat.
Ah, i quant et costa això?
Res. Mira, només t'has de subscriure a www.cugat.cat.
Cugat.cat. La vida és local.
91.5 FM. La ràdio de Sant Cugat.
Onze i 23 del matí, seguim aquí en directe a la plaça d'Octavià amb aquest especial Sant Cugat a fons, Matins en Xarxa del dia de Sant Jordi de 2014. I a hores d'ara fem una secció que a mi em feia bastant de gust fer, em ve de gust fer-la. Fa una mica de por, perquè tens aquí... Sí, 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 no, però és aquesta cara. Àngel Comas, què tal, com estàs?
Hola, bé, però tu por?
Sí.
Impossible.
Semblava mentida, que pogués tenir por jo d'alguna cosa, però aquí em tens, atemorit. Eduard Gené, molt bon dia.
És una trampa.
És una trampa?
És una trampa.
O sigui, una mica el llop amb pell de xai.
Clar, tu dius, escolta'm, oi que et cau malament amb Àngel Comas? I jo vaig dir, home, no, em cau bé, la veritat. I diu, però t'agradaria estar amb un cara a cara amb ell? Bé, però un cara a cara per què? Ara estem de costat, no, Àngel?
Sí, estem mitja cara només.
Estem de costat. Però, Àngel, jo no puc estar... No puc fer un cara a cara amb ell, perquè sempre podria anar de bracet amb
ell. Home, avui un dia tan maco, amb l'amor en l'aire, això és perfecte que ho diguis, eh? A veure, anem a l'agrar. Avui el que volem parlar és de la relació entre la literatura i cinema, sobre pel·lícules que estan basades en llibres, ara sentim El Padrino, de fons. Sentim aquesta música, aquesta sintonia inoblidable, molt reconeixible, de El Padrino. Una pel·lícula que... Ara us faig una pregunta amb malícia. Què és millor, la peli o el llibre?
El Padrino.
Sí.
És que no he llegit el llibre.
No esperava menys de tu.
A veure, jo penso que aquesta pregunta no és que sigui, no és que sigui amb malícia, és que és molt mala fe.
Ai, home.
Bastant. A veure, jo penso que no és, com passa gairebé amb tot, no es pot dir que totes les pel·lícules siguin millor que els llibres en els que estan basades, ni tots els llibres millors que les pel·lícules que s'han fet. Perquè jo puc recordar alguna pel·lícula, per exemple, per dir-ne una, La taronja mecànica,
sí,
de Stanley Kubrick. A mi em va agradar molt més la pel·lícula que el llibre de Burgess. I en canvi hi ha altres que dius, no hi ha arribat, el director.
La frase aquesta, Àngel, de la pell, el llibre era millor, què fem amb ella?
Ja saps que a mi no m'agrada dir millor ni pitjor, però jo penso que, mira, en principi, el 70% de les adaptacions de les pel·lícules són adaptacions literàries i algunes teatrals, no? Però el 70% aproximadament són adaptacions literàries. Llavors, clar, hem de sempre lligar el cinema amb la literatura i amb el teatre també, no? En aquest cas, perquè si no, què seria el cinema sense literatura i teatre? Doncs potser seria millor, eh?
No ho sé. Jo la veritat és que penso que, fíjate que estem dient, el que diu l'Àngel, d'aquest 70%, entre novel·la o literatura, jo diria que més aviat novel·la, i el teatre, és tan així que inclús hi va haver versions en cinema mut de grans novel·les, per exemple, de Charles Dickens. O sigui, sí, sí. Hi havia un productor, un capo de productors de Hollywood fa uns anys, que deia, escolti'm, no cal que ens enganyem, el millor guionista de cinema és William Shakespeare.
Sí, és el que li ha adaptat més obres i a més és gratis, a més. Però també les pel·lícules més adaptades són de la Bíblia
també,
és a dir, les pel·lícules i de més èxit és la Bíblia,
que és el llibre més important,
és el llibre més llegit, més important, sí. I les pel·lícules són de la Bíblia.
A quan ens hauríem de remuntar per trobar la primera pel·lícula adaptada per un llibre? Creieu que ho trobaríem, això?
A l'any 1900.
Primera, 1900.
Sí, jo tinc una pel·lícula a casa que la vaig deixar, sí, l'altre dia piratejant-la de l'Imule, que és una... No, aquesta és legal. Aquesta és sobre el Sherlock Holmes. El Sherlock Holmes, per cert, és el personatge no, és el segon personatge més adaptat de la literatura. Doncs aquesta pel·lícula, em sembla que la va fer l'Edison, si no m'equivoco. És una aventureta de Sherlock Holmes. És a dir, des de sempre, com feia abans també el teatre de la literatura.
Exacte.
Perquè abans els llibres es feien obres teatrals de seguida. A l'any 1800, tant, la majoria de llibres que sortien es feia una versió teatral.
Tenim en compte una altra cosa que també s'ha de considerar. Hi ha personatges que moltíssima gent els creu personatges de cinema o nascuts en el cinema i no ho són. Dràcula, Frankenstein. És a dir, són personatges que van néixer d'una novel·la, van ser una novel·la prèviament, o inclús una obra de teatre com el cas de Dràcula, i després han fet el cinema. I després d'aquesta primera pel·lícula hi ha hagut diferents versions de la pel·lícula a diferents anys, i a la vegada, a partir d'això, això que en diu ara spin-off, que en definitiva són personatges que sorgeixen a partir d'un inicial, i n'han fet també, no sé, el Dràcula...
És el més adaptat.
És el més adaptat, no?
Més que el Sherlock Holmes.
Per això dic que és brutal.
Hi ha més Dràcules que Sherlock Holmes? Ostres, està bé això, eh? Hi ha més Dràcules que Sherlock Holmes.
Sí, en el cinema sí.
Carai. Es dona una altra circumstància que segons que l'Àngel estarà d'acord amb mi. O sigui, la novel·la, o sigui, en un moment determinat, els directors, els productors més aviat, volen adaptar una novel·la que ha tingut molt èxit o que s'ha bat. Les germanes Bronte, per exemple, per dir-ho. Les germanes Bronte, evidentment, doncs, han creat guions per moltíssimes pel·lícules. I llavors busquen això, doncs, una novel·la que tingui interès, que tingui... Ara, en aquests moments el que es dona és que hi ha una persona que escriu la novel·la i ja l'està escrivint pensant en la pel·lícula que faran després.
És una...
Dan Brown.
Però això és... Deliciós, perquè a vegades al revés. També. A vegades escriu una pel·lícula, escriu una novel·la sobre la pel·lícula. Ara, realment, la literatura és la base del cinema comercial. Està tot el cinema comercial. Perquè, clar, les millors pel·lícules de la història del cinema que avancen artísticament, la majoria no són adaptades.
Ostres.
Són originals. Per exemple, El ciutadà Kane
és
una cosa original. A la Kurosawa Potemkin, totes les pel·lícules de Chaplin, del Buster Keaton...
La majoria de pel·lícules de la Nouvelle Vague, per exemple.
Sí,
la majoria.
La Chabrol no, per exemple. Però gairebé totes les que han fet avançar el cinema, estem parlant d'avançar el cinema, del realisme italià...
Exacte.
No estan adaptades de rol. Això vol dir que el cinema, per ser una obra artística autònoma, no hauria d'adaptar de la literatura. No obstant, les pel·lícules més vistes de la història del cinema, gairebé totes són adaptacions.
Aquesta Setmana Santa, per exemple, doncs, el típic de tota la televisió, que repeteixen pel·lícules que han fet. Quo Vadis, una novel·la. I com deia abans l'any, la Bíblia ha sigut, la gran creadora d'històries per fer en cinema. Sempre hi ha tota història. També és veritat que hi ha una altra cosa que també és important, no?, penso jo, i és que en aquest moment ja no estem parlant només de les pel·lícules de cinema, les de projecció, sinó també estem parlant de les T-movies. Clar, les T-movies, això hi ha un problema. Espartaco. El personatge d'Espartaco és una novel·la. És una novel·la, i en canvi el que ha passat és que després d'haver fet, em sembla que són dues o tres anys o versions en cinema.
No, per Espartaco una, les que és de l'Stanley Kubrick.
L'Stanley Kubrick, però
sí, prou,
n'hi havia d'anterior.
Bueno, després venen els Peplums. Exacte. El que era el cinema italià, que feia Los Hijos Espartaco, Espartaco i Los Gladiadores.
I llavors, a partir d'aquí, quan ha vingut la televisió, el que han creat ha sigut una cosa brutal, no?
Sí.
Hi ha molta gent, segur, que no té ni idea de que Howard Fuss va escriure la novel·la Espartaco, que era una persona que va escriure una novel·la d'esquerres, era en aquell moment el que en deien el Partit Comunista Nord-Americà, i va fer una novel·la per demostrar com el poble, com la gent es pot revoltar en contra d'una dictadura, en aquest cas la romana.
Hem de partir d'una cosa, que a vegades les novel·les no són adaptades, sinó que és la punt de partida, que és diferent, i que és una altra cosa, perquè si no... Tornar al personatge de Dràcula no té res que veure el personatge de Dràcula de Jesús Franco que les allars de la Hammer, que el personatge del Coppola, per exemple, no té res que veure. Es poden fer relectures de les novel·les com fa el Coppola amb el seu Dràcula, però a vegades no tenen res que veure, l'argument el canvien. Però la pregunta és, es pot canviar l'argument d'una novel·la i continuar sent fidel? Aquesta és una pregunta.
Hi ha gent que
es pot fer?
Va, clar que es pot fer. Sí, això ho feia l'Orson Welles.
I es fa.
Mira, l'Orson Welles, hi ha una anècdota de l'Orson Welles, que tenia un contracte, em sembla que era amb la Columbia, si no me'n recordo, i li van demanar que escrigués el guió d'una, que tenien que entregar el guió d'una novel·la, que la que fos, però que li tenien que entregar en dos o tres dies. I el tio va agafar, se'n va anar, estava en un aeroport, se'n va anar i va agafar una novel·leta que es deia la Dama de Xangai. I el tio la va agafar, la va adaptar, era una novel·leta de res, no valia res, és que no val res, vaja, i va fer una pel·lícula que no és una obra mestra, però déu-n'hi-do. És a dir, clar, això, el cinema és, com tot, és molt...
Ha dit la Dama de Xangai, aquesta història que és veritat, sembla que era una estació de tren, però bueno, és igual.
Ah, és igual.
Les versions són diferents. És igual. La qüestió és que, per exemple, a la Dama de Xangai hi ha l'escena final de la trencadissa dels miralls d'aquella casa d'atraccions, que després Woody Allen va utilitzar en una altra pel·lícula al cap de molts anys, que allò, per molt que t'ho expliquin en una novel·la, no té el mateix efecte, no té res a veure.
No, però és que ja les adaptacions són així de... El cinema és un art i la literatura és un altre. Tu, per exemple, agafes en busca del temps perdut i va haver un home, que és Schlondorf, que es va tenir la temeritat d'adaptar-la. Com pots adaptar en busca del temps perdut, que es passa unes 25 pàgines per descriure una habitació? Això el cinema fa un...
Sí, sí.
Llavors, clar, és difícil el dir que es pot dissociar una cosa a l'altra, però el cinema té unes regles completament diferents que s'han oblidat. Actualment s'han oblidat.
Sí, sí, parlem de, diguem, grans autors que al cinema els veiem cada dos per tres. A mi, em deies, per exemple, Àngel, Stephen King és un d'ells. Quantes pel·lícules deuen haver-hi basades en llibres de Stephen King?
Va arribar un moment, no sé si era als anys 90 i tants, sí, que de Stephen King s'havien adaptat tot el que havia escrit.
És increïble.
Però inclús, de mateixa, els contes curts, tot.
Perquè jo insisteixo que deia abans, perquè Stephen King, per exemple, ha arribat a un punt que estic convençut que inclús sense voler-ho, ell quan està creant una novel·la ja està pensant. Inclús encara que no tingui la voluntat exacta, ja ho està fent i ja li estan demanant. A més, ja té una sèrie de productors que li estan dient, escolta'm, i en Dan Brown, doncs evidentment, quan va tindre el primer èxit, que automàticament ja sap que millora tot el que més, ja ho sap, ja no cal dir-ho. Quan tu parlaves del Sherlock Holmes com la primera novel·la, que el Sherlock Holmes és un personatge que també ha tingut unes derivacions, i no és el mateix fer una pel·lícula del Sherlock Holmes dirigida per Wilder o fer una pel·lícula del Sherlock Holmes per un director anglès molt correcte des del punt de vista formal, però que no va a buscar res més que l'explicació d'una història que li és fàcil d'explicar, perquè té una correlació molt ben marcada per la novel·la. Hi ha una altra gran creadora de novel·les amb aquest tema de Shelley, que és Agatha Christie. Agatha Christie s'han fet moltíssimes pel·lícules, ja no dic que la sèrie Poirot, que seria Poirot seria un altre tema, però de les novel·les de l'Agatha Christie s'han fet moltíssimes pel·lícules, algunes d'elles força interessants.
Sí, i de diferents maneres. Sí, jo volia dir una cosa, reparar una cosa que t'has dit, que en aquest moment tot influencia tot. I aleshores, una novel·la, a vegades llegint que està escrita amb estil cinematogràfic. I això passa més amb la novel·la i amb el teatre. La influència del cinema en el teatre, a la forma estètica, és apabullant. Jo recordo que quan va sortir La muerte de un viajante, hi havia una seqüència que era purament cinematogràfica, que veia inclús una acció paral·lela al mateix escenari. Que s'il·luminava un personatge i aleshores l'altre personatge vivia una altra escena. És a dir, que totes les arts, tenint en compte que el cinema a vegades pot sonar, no? Totes...
A vegades, eh?
Home, clar,
com no tot, sempre, eh?
Per favor, això del setè art és un cuento xino, eh?
És potent, home... A veure, sí, la veritat és que en van dir 17è art perquè suposo que els interessava donar-li una importància al fet, a un fet industrial 100%. Fet industrial 100% perquè no ens ho oblidem. Els Oscars els donen els productors.
Clar.
O sigui, aquí sempre parlem d'això. I el productor a l'americana, que no és el productor a l'europea. El productor a l'americana és el senyor que defineix o vol definir la pel·li tal com serà i com s'ha de ser. Com a conseqüència, és una altra mena de productor. Però bé, jo estic convençut d'això. Hi ha anècdotes molt interessants com a William Faulkner, l'escriptor Faulkner, que el van contractar com a guionista i que ell es plantejava el guió de cinema molt diferent de com li demanaven els productors. Els productors volien una altra cosa.
I això li va passar a l'Scott Fitzgerald. Que l'Scott Fitzgerald era un home que estava molt acreditat, el va bastar un parell d'anys de Hollywood, i d'això té un parell de llibres de contes curts d'un tio que es deia Pat Hobby, que és ell. I aleshores, aquests dos anys només van utilitzar una frase per el que havia de ser, però només una frase. I va estar allà, Pan i Cuchillo, allà de tota la...
Imagina el Gran Gatsby com a pel·lícula, les diferents versions que s'han fet. Que estic seguríssim que l'Scott Fitzgerald no hagués pogut escriure un guió per aquesta pel·lícula.
No, mai de la vida. Perquè és que, a més, jo penso, com es pot posar en imatges, pe a pa, vull dir, una descripció d'una pel·lícula que busqui els sentiments, per exemple? Això has de canviar-ho tot.
Clar.
Tu has de canviar-ho. Per això les millors adaptacions són personatges com, per exemple, El Senyor dels Anells. Que no ho sé,
que no ho sé.
Ja em mira l'Àngel.
Jo diria que...
Àngel, jo crec que si el Tolkien s'aixequés...
No li agradaria.
La tomba...
Que no?
No li agradaria. Estic convençut
que... Que li donin l'oportunitat, home, que no estan tan malament.
No, jo estic convençut de que no li agradaria, perquè precisament el Tolkien el que buscava molt amb la seva literatura, sobretot amb els seus anells, que el van convertir amb el temps, una sèrie de gent el van convertir en una peça de llibre sagrat, podríem dir. El que volia també és una mica explicar aquesta lluita eterna entre bé i el mal. Clar, quan tu amb imatges vols mostrar el bé i el mal, doncs clar, ho tens molt fàcil. Perquè crees aquest tipus de monstres, que és aquest tipus de personatge doncs, fosc, amb capes negres i tot això, la fotografia la fas d'una manera determinada i ara explicar-ho amb llenguatge escrit. Escolta'm, això costa molt, eh?
Costa moltíssim. El que costa moltíssim, per ser, és que ho parlàvem abans d'entrar en directe, dèiem, la secció aquesta d'avui la podríem fer en 3 hores.
I 10, i 20.
Sí, i més, segurament, però és que només tenim 15 minuts.
Què dius,
eh? Sí, ostres, sí. Jo ho sabies, això, eh?
Què fem, Anna?
No sé, ell...
No, clar, és que sabeu què passa. Sabeu què passa?
Una adaptació de...
Una adaptació de la versió de 3 hores en 15 minuts. Avui hem parlat amb l'Àngel Comas, l'Eduard Janer, dos cracs, col·laboradors del programa. L'Eduard la podeu sentir els dimecres i l'Àngel els dijous. Espectacle i cinema. I avui, condensat tot en una sola càpsula. Els dos, nois, moltíssimes gràcies. Ens veiem la setmana vinent i que gaudiu moltíssim del dia de Sant Jordi.
Moltes gràcies.
Àngel, adeu. Que vagi molt bé. I seguim aquí al Sant Cugat a Fons, Matins en Xarxa, continuem amb música, i és que aquí a la taula de la plaça d'Octàvia que hem muntat els companys de Cugat.cat no estem només l'Àngel, l'Eduard i jo, sinó que també hi tenim el Martí González i el Pol Cortés. Molt bon dia, nois.
Hola, bon dia.
Ells són dues terceres parts dels Crecisimos.
Sí.
Una banda que, Martí, explica'm una mica... Per què, com comença això? Perquè amb The Risas no en tenies prou, tu.
No en teníem prou. Els tres, de fet, els tres Crazysimos, que és un nom molt complicat, que l'hem de dir, és Crazy, com en anglès, i una C, i Mos, que t'agraïm molt, que, bueno, us agraïm molt que ho feu bé, perquè...
Bé, hem estudiat durant dues setmanes,
exacte,
cada dia dient-ho, sí, però exacte, ho hem aconseguit.
No, vam fer la banda aquesta, el Pol, l'Andreu i jo, que som tres dels Risas, perquè és més fàcil el format, perquè tenim coses de fer coses, ganes de fer coses diferents, coses acústiques, i és més fàcil d'entrar en bars i en coses, i mira, no para la música.
Doncs molt contents llavors que ens porteu aquest projecte avui aquí al Sant Cugat a Fons, Matins en Xarxa, a més en un dia tan especial com el dia de Sant Jordi, on ens porteu alguna versió en acústic, que quin serà avui, Martí?
Avui farem Get Lucky, una versió... Bé, suposo que la coneixereu.
Però una versió dels Crecisimos. Doncs
sí,
us deixem amb els Crecisimos i aquesta versió dels Get Lucky. Endavant.
Like a legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. We've come too far. Sun. I'm up all night to get lucky. We're up all night to the sun. We're up all night to get fun. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. 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 Dressing has no reason. What skills are keeping? What is this I'm feeling? And peace we're living. Uh-huh. We've come too far to be who we are. So let's raise the bar and look up to the stars. Hey. She's up on left for the sun. I'm up on left to get some. She's up on left for good fun. I'm up on left to get lucky. We're up on left.
Doncs a vosaltres els creixíssimos amb aquest Get Lucky i que ha acabat derivant en una versió sí. Amb superhits, eh?
Sí, sí.
Martí, Martí i Pol, els dos, moltíssimes gràcies, nois. Moltíssima sort amb aquest projecte i fins la propera.
Gràcies per convidar-nos. Bon Sant Jordi.
Matins en xarxa. Sant Cugat a fons des de Cugat.cat amb Sergi Alemany i Sergio Morales.
El resultat es porta en marxa. Cada diumenge a les 8 del vespre, el tancament de la Setmana Esportiva Santcugatenca amb Joan Garcia. Els marcadors, l'MVP de la jornada i les cròniques dels partits a Cugat.cat 91.5 FM o a través de www.cugat.cat. Cugat.cat, la vida és local.
Reformes a la llar? A Superpont ens ocupem de posar a la seva disposició totes les eines necessàries per fer de la seva llar l'espai més adequat. I si té qualsevol dubte, consulti els nostres professionals i trobi la solució més adient per a cada situació. Superpont, la ferreteria de Sant Cugat i la solució per a la seva llar. Superpont, al carrer Francesc Moragues 44 i al carrer Girona 4. Superpont, treballem per fer-li la vida més fàcil.
Cultura, educació, esport, mobilitat, agenda política, música.
Ei, no et compliquis. L'agenda de Cugat.cat és l'agenda de Sant Cugat. Comprova-ho.
Cugat.cat. La vida és local. Cugat.cat. 91.5 FM.
Dos minuts per sobre de tres quarts de dotze del matí. Seguim aquí a la plaça d'Octavià, al vell mig de la plaça d'Octavià, en aquest dia de Sant Jordi, en aquest Sant Cugat a fons, especial matí, especial Sant Jordi. I acabem aquesta segona i última hora de la part santcugatenca del Matins en Xarxa parlant sobre microrelats, com ja és tradició en aquest programa. Joan Miquel Fernández, el director de Cugat.cat, molt bon dia.
Molt bon dia, Sergio.
I contents d'estar un dia més aquí parlant d'aquest concurs que no afluixa, que cada any segueix amb bona participació, amb molts participants i amb guanyadors també, això és important.
Sí, recordem que fins al dia 17 d'abril la gent podia fer arribar els seus microrelats a través del correu santjordi@cugat.cat i que, com sempre, hem arribat a una setena edició carregada de participants i de premis. Volem agrair sobretot la col·laboració de les llibreries locals, com és l'Abacus, Alexandria, el Celler de Llibres, Paideia, Pati de Llibres, de l'editorial Penguin Random House, de l'Escola d'Idiomes Espint Idiomes, de Vodafone, de la Xarxa de Centres Culturals Polivalents, del Teatre d'Auditori de Sant Cugat, i també volem remarcar la participació molt activa de l'Ajuntament de Sant Cugat i també de l'Escola Espint Idiomes, que ens ha donat un cop de mà, sobretot perquè aquest any continuem amb la iniciativa dels relats, dels microrelats en anglès.
Deixa'm saludar llavors al director d'Espint Idiomes, Jordi Van Campen. Molt bon dia.
Bon dia i Jordi.
Jordi, exacte. Ai, per felicitats.
Per molts... Haurem de posar-nos ferms en aquest tema perquè la gent no...
Ara em diràs que ningú t'ha felicitat, no, dels que estem aquí? Som de les pitjors persones del món.
Tothom està molt content, molt conscient d'aquest dia. Deixeu-me dir que està fent un dia fantàstic.
Sí, home.
Tothom estava dient plourà. I els llibreters em deien, no, per Sant Jordi no plou mai.
Doncs mira, màgia. Això és el drac, que tira foc cap amunt i fa aparèixer els núvols, No en tinc cap mena de dubte. De fet, el Jordi també és part activa del jurat d'aquest concurs de microrelats. Què tal, com ha anat aquesta decisió de dir qui havia de guanyar i qui no, Jordi?
Bé, a veure, totalment d'acord amb el Juanmi, que ha destacat la participació i ha sigut una gran sorpresa. He de dir que els que heu participat més heu sigut els adults en català. Lo de l'anglès està costant una mica, però ja hi ha coses. Han sortit coses molt maques també, però la participació en català ha sigut fantàstica i bueno, tenim aquí prop una persona que...
Exacte, sí. Tenim aquí, diguem...
Que toca el tema.
Sí, tenim aquí, la guanyadora, ara la presentarem en tot cas. En tot cas, Joan, categories que teníem de premis, quines són?
Comencem a desganar.
Sí, home.
Primer de tot, descartem les que han quedat desertes, que són les categories de jove anglesa i joves anglès B, que eren de 12 a 15 anys i a 15 a 17 anys. Aquestes, de moment, l'any que ve ja tornarem.
Aquesta és la flaca, però hem estat parlant ja amb professors d'instituts i estan molt disposats a que anem cap allà, els expliquem quina mena de concurs és, què volem d'ells. També és normal, diguéssim, que els nanos de l'ESO doncs diguin, home, escriure en un idioma que no és el meu, doncs potser costarà una mica, no? En canvi, en català sí que s'han animat molt.
Sí, de fet, amb la categoria de joves català A, tenim el primer premi, que és del microrelat Etern Infinit, sota el pseudònim de Bamek, i la guanyadora és l'Emma Vera Giné, que s'emporta un lot de llibres.
Carai, tu, fantàstic. Doncs la primera guanyadora d'aquesta categoria, joves català, a la Emma Baraginé. Enhorabona.
Segon premi, el Dimoni Joan. Hem de destacar que la participació en aquesta categoria molts han optat per les rondalles, els contes i les versions.
Hi havia una vegada.
Doncs és el Dimoni Joan, que sota el pseudònim Rei Mac signava el Salva Fuster, que també s'emporta un lot de llibres.
Doncs mira, enhorabona també al Salva Fuster, el Rei Mac, per aquesta obra, el Dimoni Joan, segon premi de joves català. En quina categoria seguim, Joanmi?
Doncs, si us sembla, passem a la d'adults en català, que aquesta, doncs, començarem per sota, per baix de tot.
Exacte.
El tercer accèssit que ha donat el jurat és per Sospirs, que signava un tal Auró, que en realitat era el Nacho Banyeres.
Doncs mira, enhorabona també al Nacho.
Que s'aporta un curs d'anglès Espint Idiomes.
Mira, doncs l'any que ve llavors podrà participar a la categoria en anglès,
A veure si l'animem.
El segon accèssit és per Records Desconeguts. Signava una X i l'autor en aquest cas era la Vanessa Jordán Jiménez.
Perfecte, aquell ja quin premi s'endurà, la Vanessa?
Doncs entrades per la xarxa de centres culturals polivalents, em porta dues entrades.
Genial, tu, doncs mira, el segon accèssit per la Vanessa Jordán, i el primer accèssit?
El primer accèssit és per La vida a corre-cuita, signava ASC, que en realitat era l'Alexandra Cerdà Castany.
Perfecte, i ella quin premi s'endú?
Un lot de llibres i el curs d'anglès.
Carai, doncs mira, lot de llibres i a més que participi l'any que ve a la categoria en llengua anglesa. Perfecte. Anem a adults català?
Obrim el podi amb el tercer premi, que és per RC, que signava un tal G. Tornatore, que en realitat és el David Sant Martín.
Carai.
S'endú un curs de l'Ateneu.
Un curs de l'Ateneu, i a més, com no n'hi ha per triar-ne, doncs segur que no en troba cap que li faci el pes. Un molt bon premi, gràcies als amics de l'Ateneu. El segon premi, qui se l'endú?
L'Instint. signava el trobador del turó, que en realitat és el Francesc Jiménez.
Doncs enhorabona al Francesc, que s'endú quin premi?
Un curs d'anglès i un lot de llibres.
Genial. I el primer premi?
El primer premi, aviam, és Crisi en un box, i deixarem que es presenti ella mateixa, la Marisol, que era el pseudònim, però em sembla que també és el nom real.
Sí.
Bon dia.
Hola, bon dia.
T'has d'apropar una miqueta al micròfon.
Així?
Així. El teu nom, en realitat qui ets?
Jo sóc Soledad de Benialbo, però em diuen Marisol.
I com que és la guanyadora del primer premi, ens haurà de fer el favor de llegir el microrelat que va enviar a santjordi@cuat.cat.
Endavant. Doncs veiem, l'he titulat Crisi en un box. On era la maleïda infermera? Aquell box minúscul li produïa claustrofòbia. Ja feia 3 hores que el tenien enmig d'aquell batibull d'estossegades, gemecs i corredisses. I el pitjor era que no podia veure res, envoltat de cortines i estirat en aquella llitera dura i estreta, més adient per la Inquisició que per la sanitat. Refotuda retallades. A poc a poc, les cortines s'obriren i una velleta menuda aparegué davant seu. Anava de negre, els cabells recollits en un monyo curosament pentinat i silencioses sabatilles de feltre. «Bon dia», digué la dona. «Soc l'ajudant alternativa del metge. Un nou càrrec pels temps de crisi. Vejam, a vostè, pel que diu que té, li donarem una tisana de flor de saúc amb mel 3 cops al dia, una cataplasma de mostassa i resi una novena a la Mare de Déu del Remei. Passi pel mostrador, que li donaran l'alta i un escapulari. Bon dia tingui. I tanqui la boca, si us plau». Gràcies.
Doncs Soledad, enhorabona per aquest premi. Per ser un premi que t'endús un smartphone de Vodafone i un lot de llibres.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies.
Jordi.
He de dir que el jurat va ser totalment unànim a l'hora de premiar aquest conte. El llenguatge és ric, hi ha el sentit de l'humor final i la sorpresa, però també hi ha aquest fons de la realitat que ens circunda, de la crisi, i d'alguna manera tots ens veiem afectats per situacions com aquesta. Esperem que no ens receptin el mateix que li hem receptat al protagonista, no? Però vaja, de veritat, que moltes felicitats.
Gràcies a tots.
Doncs encantats d'haver pogut tenir aquí la guanyadora d'aquest premi. Tot un luxe haver pogut comptar amb aquesta participació. Joan, ens deixem alguna cosa?
Sí, ara la categoria en anglès
d'adults,
que tenim 2 premiats i que el primer premi no ens pot acompanyar, el farem del revés, eh?
Farem al revés, perfecte.
Sí, el primer premi se l'endú el relat Who I Am del pseudònim Flora Justes i que l'autora real és la Laura Serra, que s'emporta les entrades pel concert del Teatre Auditori, més un curs d'anglès.
Perfecte, tu, doncs mira, un gran premi, a més, amb aquest curs d'anglès, perquè segueixi treballant amb aquesta llengua tan útil i que tan sovint ho recordem. Això no ens cansem mai, Jordi, de dir l'importància de l'anglès.
En aquest cas no sé si fa falta gaire falta, no?, perquè sembla que realment ha sigut molt tremendo veure com el domini que tenien de l'anglès els textos,
I anem al segon premi, Joan.
El segon premi sí que tenim aquí a l'autora, que ens va fer aquell microrelat que es diu Come Back, sota el pseudònim Neil Perry, i que contem amb la seva presència, amb l'Anna Bernadó, i que val a dir que que ha tornat fa poc de Nova York i per segurament tenia molt fresc el relat. Anna Bernadó, molt bon dia.
Molt bon dia.
I com li hem fet també abans a la Soledad, també et fem a tu llegir el relat que vas enviar. Ai, perdona, que m'he equivocat.
Pots llegir-los tots, ja posat.
Es pot fer de rapsó de tots els relats? No, ara sí. Endavant.
Come back. Nostalgic tears of rain caress the window and round down the glass, frozen like my soul. I can glimpse these eyes staring at me from the other side of the street. I'm alone, playing wording games with my mind, melting sugar realities in a bittersweet cup of tea that could be perfectly called life. When I feel the gaze, I realize it's not coming from any specific person, it's not coming from any specific place. This vision stands for all my fears, all my absences, all my challenges, and they're all looking at me, right now, expectant, hopeful. Breathe, my mind seems to mutter, while a beam of light tries to sneak in between the clouds. Let them pierce your heart, let them intoxicate you, stop hiding. Come back to all your demons and turn them into the best part of you.
Molt bé, un aplaudiment. És el segon premi amb aquest comeback de l'Anna Bernadó i que s'endú un lot de llibres.
Perfecte, tu, doncs, Anna, moltíssimes gràcies per ser aquí amb nosaltres i enhorabona per aquest premi.
Moltes gràcies, encantada de compartir un dia com aquest amb vosaltres.
Un dia fantàstic que ja ens queda res i menys per posar punt i final. Hem acabat de la millor manera que sabem, que és a través d'aquest concurs de microrelats, com ja estem acostumats en aquest programa. Joan, m'hi escolta, moltíssimes gràcies, com sempre, per ser aquí amb nosaltres. I Jordi Van Camp, també gràcies a tu. Ens veiem la setmana vinent, en tot cas. Joan, gràcies i fins la propera.
Fins una altra.
I nosaltres ja acabem aquest Sant Cugat a Fons Matins en Xarxa, ja ens hem d'acomiadar. Hem passat una jornada fantàstica aquí a la plaça d'Octavià, acompanyats dels llibreters, dels floristes, de les entitats que fan possible un dia com el d'avui aquí al bell mig de la plaça d'Octavià. Ja ho sabeu que aquest programa, el Sant Cugat a Fons Matins en Xarxa, el fem possible Sergi Alemany, Alba Triador, Eva Garrido, Raül Orgales i un servidor, i a més ho havíem comptat amb la participació al control tècnic aquí a la plaça d'Octavià del Màrius Escaral i del Lluís Llebot. Tots, moltíssimes gràcies per participar i gràcies per ser-hi un dia més. I ja ho sabeu que la informació continua aquí al 91.5 de la FM i també a través de la xarxa. I recordeu que també hi ha programa especial del Matins en Xarxa. Per tant, a partir de les 12 no desconnecteu el 91.5 de la FM perquè la festa continua amb aquest Sant Jordi. I de fet, si no vaig errat, a partir de les 12:05 més o menys em podré sentir a mi també parlant un momentet amb el Marc Lobato, el nostre company dels estudis de la xarxa a Barcelona. Per tant, ja ho sabeu, disfruteu moltíssim del dia de Sant Jordi, és un dia fantàstic, no us quedeu a casa, compreu llibres, regaleu roses i deixeu-vos estimar. Demà, més i millor, a partir de les 10 del matí, al 91.5 de la FM, que vagi molt bé.